11 i 9 del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa, és dilluns i encara que plogui, avui toca parlar de futbol, tertúlia esportiva aquí al Sant Cugat a Fons, amb el Jesús Galindo, molt bon dia Jesús.
Bon dia.
El Josep Maria Fèdez, què tal, com estàs?
Bon dia, tingueu.
Raúl Orgales, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim aquí dos culers, un perico i un servidor que també és culer perquè m'he d'amagar i avui toca parlar de futbol. Hi ha moltes coses a comentar avui.
Falta algun merengue, eh, per aquí?
Falta algun merengue, jo sempre el trobo a faltar algun merengue. Sí. Ho porto dient des que fem aquesta lectura esportiva. Que
però tot l'any, tot l'any.
Sempre l'hem trobat a faltar. Els hem buscat, si algú s'ho pregunta que no ho digui, els hem buscat. Una altra cosa és que no han pogut venir o no han pogut venir, que això és una altra història. Bé, direm que no han pogut, que queda més, com més correcte, potser, no, Raül?
Sí, sí. Quedaria... No trenquem el protocol.
Sí, exacte, però bé, això no treu que ens oblidem. Jo vaig posar deures la setmana passada, deures que jo sabia que es faria per gust, i si no es feien era perquè no es podia, i era mirar aquesta final de la Champions a Lisboa entre el Real Madrid i l'Atlético de Madrid. La història ja ens la sabem, l'Atlético no ha pogut aprofitar aquesta oportunitat d'or i el Real Madrid ja té la dècima. Jo crec que la part positiva pels culers és que mira, ja està, ja la tenen.
Pues sí, bueno, les eleccions han anat bé pels partits pel dret a decidir, han anat molt bé les eleccions pels partits, el PP ha baixat.
Llagostera va perdre, el Llagostera va perdre i tenia l'opció de...
Bueno, parlant seriosament, bueno, seriosament, dintre del que es pot, a veure, és una final és un partit a cara i creu, el Madrid, si té algú el Madrid, és que és un equip que, encara que sigui el minut 95, van a matar mentre tenen possibilitats, això se'ls ha de reconèixer, vull dir, això se'ls ha de treure el barret al davant d'ells, i van, una altra cosa és que s'afegís més temps al compte i així, i va arribar el gol, res a dir al gol, una jugada del Di Maria fabulosa, que va ser del Madrid, abans de començar la tertúlia, va ser del Madrid el millor, amb moltíssima, moltíssima diferència a la resta, i un partit, una primera part per l'Atlètic de Madrid, una segona part pel Real Madrid, totalment.
Sí, sí.
L'Atlètic de Madrid banya la primera part, llàstima que no entrés cap més gol, i segona part, a veure, no s'ha de dir res, va ser superior al Madrid.
La pròrroga va arribar a l'Atlético que no hi era, al final.
Estava desmunjat, però és que havia fet un esforç a la primera part brutal.
Trobo que potser la imatge de Juan Francoix és el més significatiu de tot plegat.
El Diego Costa ha canviat al minut 9, un error de Simeone, que abans també ho apuntaves tu,
sí.
Un error del Simeone Garrafal, fer-lo un traç i veus que no està en condicions del tot en un partit d'aquest tipus, per molt que el jugador vulgui jugar.
Sí, sí, sí.
Vull dir, no sé, és un comú de
circumstàncies. Home, i es veu més clar l'error després de veure el partit que va fer Adrián, que va ser qui va entrar al seu lloc, que va fer un partidàs, Adrián.
No, però és que Adrián sempre que surt ho
clar,
fa bé.
Exacte, per això no era una garantia.
A l'Atlètic de Madrid, Diego Costa és una figura. Però té un Raúl García, té un Adrián, que quan no ha estat el Diego Costa han complert, però sobradament, vull dir, ofereixen una garantia.
I tant, ja ho pots ben dir. I més enllà de... El partit, evidentment, va acabar amb una 4, potser...
És molt fals.
És massa...
Molt exagerat.
És massa voltat per realment el que és. Sí, és a dir, el partit va tenir dos trams clarament marcats, com diu el Jesús. La primera part, que l'Atlético va ser superior... ojo que va estar 90 minuts que el Madrid perdia la dècima i la perdia Iker Casillas amb la seva,
sí, sí,
amb la seva errada. O sigui, ojo, que és un mite que ja han picat justament a la final, tenint l'errada que va tenir. La segona meitat, evidentment, el Madrid va apretar molt més i és el que veies, ho veies clarament. Al moment que veus 5 minuts d'afegit i veus que el Madrid està sobre, tothom pensa, espera, que la tindran. La van tenir, va empatar, va fer el gol èpic Sergio Ramos, i a la pròrroga veies l'Atlético de Madrid totalment fosc, que no podia, a part el Juanfran està tocadíssim, Godín també estava pels terres, vaja, el resultat ha voltat perquè veies que el gol de Bale ja rematava definitivament la final, i el de Marcelo es veu que té un passadís allà que el deixen passar, que no ningú li surt per tallar-la la pilota, xuta i...
És que jo crec que no poden, ja.
No poden, per això...
La sensació que dona la jugada aquesta és que el Madrid va fent, es va costant, però és que ells no poden, ja, és que estan rebentats.
Sí, exacte.
Era un equip que volia... Bé, no sé ni si volia ja en aquell moment, jo el que volia és que s'acabés el partit d'una vegada i que... Ja està, bueno,
arribat,
i prou.
Perquè no podien més, perquè no arribaven... Ja estava, havien forçat molt la màquina, ja venien també del partit contra el Barça, que, home, passa factura, i a més que van voler forçar la maquinària també amb el fet del Diego Costa, una cosa que tampoc vaig entendre gaire. Al final aquest jugador no arribarà al Mundial, perquè l'estàs forçant contra el Barça i als 10 minuts l'has de canviar, l'estàs forçant contra la final de la Champions i als 10 minuts l'has de tornar a canviar. Vaja, pensem ben bé si és l'opció. Està clar que és un jugador determinant, però és el que dèiem, Adrián va fer un molt bon partit.
Clar. Bueno, haguessin canviat per un altre. El que és evident és que el que deia el Jesús de la temporada ha arribat, i ha arribat amb la pèrdua de la Champions, no? Però és que també hagués pogut passar una setmana abans si el Barça hagués estat una miqueta més fi, com que és normalment està el Barça normalment sempre, l'Atlètic hagués perdut dos finals seguides, perquè hi havia dos jugadors que va perdre, que són l'Arda Turan i el Diego Costa, que són determinants del seu equip. Aleshores ha arribat fos a final de temporada, i evidentment la loteria no toca les vegades, i va tocar la loteria al Camp Nou. Recordeu-se que l'any passat la final de Copa del Rei el Real Madrid va fer tres postes, vull dir que se van portar la Copa amb allò, amb aquella il·lusió, aquell ànimo, l'Atlètic, però vull dir, tranquil·lament no se'l podria vendre.
Però també cal aquesta sort per guanyar qualsevol cosa.
Sí, però és indiscutible. No arriba tan lluny.
Hi ha una circumstància, un tuitero d'aquests dels datos que corren per allà, que donen tants datos i així, hi havia un, no sé si era Mr. Chip o un altre, n'hi ha dos o tres, no me'n recordo quin era, que apuntava que sempre que ha encaixat un gol a Casillas per error seu, el Madrid ha guanyat. No sé si és veritat o no, però l'apuntava un tuitero d'aquests que deien que sempre, i a més ho va dir quan va encaixar el gol, va ser quan ho va tuitejar al cap de dos o tres minuts a tuitejar el gol, diu, sempre que el Casillas ha fet una errada i ha encaixat un gol, el Real Madrid ha guanyat.
Doncs mira,
home, hi ha una altra que aquesta...
no ho va dir després, sinó que ho va dir al moment.
Hi ha una que no s'ha complit i que aquesta tenia jo esperances en que pogués passar, però és que des de la temporada 2006 més o menys tots els equips que guanyaven el Barça en Champions guanyaven la Champions League, finalment.
I
és el Madrid qui ha trencat aquesta ratxa.
Sí,
aquesta
i ara també hi ha una altra que l'apuntem avui a Mundo Deportivo i surt altres mitjans i així, que és que quan guanya Àustria a l'Eurovisió...
Ostres, aquesta fa por, eh?
Sí, sí, però és que a més s'està complint, eh? Quan guanya Àustria a l'Eurovisió...
L'Atlético guanya la Lliga, el Real Madrid la Champions...
La Champions i Anglaterra el Mundial.
I a més, només, i més coses encara, i el United i el Milan no van a Europa.
No van a Europa.
Que això també ha passat aquest any.
Déu-n'hi-do. Que va passar això l'any 66, crec que és.
Hauríem de convidar a Sandro Rey aquí a les tertúlies, eh?
Sí, va passar l'any 66 i es va donar totes aquestes circumstàncies, i menys que Anglaterra hagi guanyat la Lliga, el Mundial, de moment s'han donat totes.
Bueno, aviam.
Totes les coincidències, vull dir.
Bueno, deixeu-me dir que aquests 5 minuts que van allargar l'àrbit no estic gens d'acord. No hi ha hagut cap final europea que hagi passat això, ni siquiera cap eliminatòria de Champions s'allarguen tants minuts. I tant com deia
abans, que no va haver-hi motiu.
A part es va fer un canvi, per tant no hi ha...
No va haver-hi motiu, no va haver-hi una pèrdua de temps exagerada.
És que haig de buscar alguna cosa, no? Perquè jo no estic d'acord, no? La dècima, vull dir, haig de buscar alguna cosa, no?
Jo deia que no estava preparat per això, però mira, al final ens hem d'empassar amb patates.
Jo estic d'acord que els 5 minuts són excessius, però també vull dir, s'ha de reconèixer que ho que apuntava abans al principi, que el Madrid, que això és el que jo li trobo faltar al Barça i a molts equips. El Madrid
gana.
Va fins al final, fins al final. Que l'àrbit no ha pitat el de Jones, es van allà com a motos a buscar el gol, a buscar el gol, a buscar el gol. I clar, i això també té premi.
No, a mi potser, clar, això m'ho plantejo, si fos Atlético, jo, si fos Matalassep, potser el moment més dolorós, crec que va ser el gol de Ronaldo, no dolorós, sinó de ràbia, poder. Sí. Clar, un gol que arriba per un penal...
Que no, per mi no ho és, per mi es tira.
Jo diré que és dubtós, i davant del dubte, amb un equip que guanya 1-3 l'altre... Dius, perquè i que quedava un minut o dos per acabar el partit, vull dir que era impensable ja tal com estava la cosa que l'Atlético pogués guanyar. Li concedeixes, Ronaldo aconsegueix ser el màxim golejador de la Champions d'enguany, també s'endú la bota d'or, si no vaig errat, perquè supera Suárez.
Empatat amb Suárez.
Empata amb Suárez,
sí,
llavors.
Sí. I em sembla que són amb 3 o 4 gols més que el Messi, o alguna cosa així. Vull dir, imagineu-vos el Messi si aquells dos mesos
hagués
jugat a la pata coja com ha jugat aquests últims dos mesos i hagués fet algun gol que altre, imagineu-vos. Vull dir que això de gran golejador ho és, però, hi ha el pro aquí.
Home, és el segon.
Sí, és el segon. Evidentment, sí, senyor.
Doncs sap greu, és la polèmica, potser, del partit, aquesta celebració efusivíssima d'aquesta Ronaldo en un partit que ja estava de tira.
Aquesta celebració, hi ha un altre dato, no, per almenys no es veuen imatges, a la televisió no es veuen imatges, no celebra cap dels dos gols dels seus companys, vull dir, com si li fes ràbia no haver-lo marcat amb ell.
És un personatge.
No celebra, però no es van veure imatges per la televisió, igual estava en un costat allà i ho va fer.
Portava uns quants anys de la Champions.
La imatge, sí, la imatge de Xonxes, vull dir que la ràbia aquesta de dir no hi he marcat jo el gol que ha decidit, és el que després el fa explotar amb el penalti d'aquesta forma tan absurda, que a veure, encara que sí, per respecte al rival, quan un partit ja està totalment decidit, definit, marques de penal, d'un penal dubtós i així, a veure, celebra-ho, però celebra-ho discretament, de que ha guanyat i ja està. I no
és un excés d'egocentrisme. És un excés d'egocentrisme. A més, ara a la xarxa es corre una foto comparativa d'Iniesta marcant el gol del Mundial i el Cristiano Ronaldo marcant el quart gol de la Champions. Sí. Però és l'Iniesta marcant un gol decisiu que dona un Mundial a una selecció, trença la samarreta i a sota porta una samarreta recordant a Harke, un amic seu,
sí.
I en canvi l'altre, que marca un gol totalment intrascendent, trença la samarreta amb lluint pectoral i abdominal.
Porta una altra samarreta, és la que llueix el seu pectoral.
És que no ho vau entendre, home, hi havia un meme que corria per la xarxa que era un homenatge a Aznar, que estava al pal veient el partit, home.
Sí.
Home, són gent d'abdominals, home, això s'ha de veure així. En tot cas, enhorabona al Real Madrid per aquesta, i als merengues que ens escoltin, per aquesta dècima Copa d'Europa. Ara diu el Florentino que ja van a parlar un dècima, eh?
Sí.
No, però no té el mateix ganxo, a mi ja no em convenç aquesta campanya.
Tant,
eh?
Quants anys portant sense guanyar? Portant una 12, pressió 12 anys, sobre 12, de 12 anys
sense guanyar. Ha sigut 12 anys extraordinaris pels culers.
Sí, sí.
A veure, 12 anys i que el Florentino Pérez, en aquests 12 anys, a veure, la seva trajectòria ara ha quedat una mica arreglada, però era de fracàs total.
Mm-hmm. Podria acabar molt malament, la història de Florentino Pérez al Madrid, si perden contra l'Atlético de Madrid.
Dècima.
En tot cas, insistim, enhorabona, que gaudeixin aquest títol. I ara ja comencem a pensar, ara sí, comencem a pensar al Mundial i a la nova temporada. És el que, de fet, ens ocuparà...
El nou Barça, no? Vols parlar del nou Barça.
I del nou Espanyol,
també, Raül.
I del nou Espanyol, també. De moment no podem parlar massa del Mundial perquè la convocatòria que va fer Vicente del Bosque ahir no era gens transcendent.
Però és significativa, eh?
Potser de l'Ofeu és el més significatiu de tot.
És significativa l'ausència sense motiu, quan se'ls podria haver endut, perquè és un amistós de Negredo i de...
Sí.
No surt ara l'altre. Sí. I el Llorente, perdó.
Sí, Llorente, exacte. Sí.
Del Negredo i el Llorente, l'absència, sense cap motiu, perquè dius, bueno, no està el Navas, però el Navas està tocat, el Navas ha estat dos mesos de baixa.
Sí.
Ho té difícil per arribar. Però els altres dos estan en plenes condicions, com va dir el mateix del Bosque. Vull dir que no se'ls endugui a una setmana.
Sí, no, el
podria haver justificat, a veure, els hi dono una mica més de descans, sí, perquè han tingut una temporada molt dura o així, però no justifica, diu, no, que jo sepan, estan en condicions de venir, però no se'ls endú, és molt significatiu.
Jo, el de Bosque és l'única persona que me'l crec una mica, perquè veig que li agrada fer les coses bé, i no es casa, veig que no es casa amb ningú aquests moments. Estava convençut que el Puyol aniria al Mundial per los servicios prestados, veig que no, més d'un que
però...
es queden a casa i serà fort.
Jo crec que això, Josep Maria, té pinta que és una conversa entre les dues parts i que Puyol suposo finalment no vol anar.
Però el bo és dir-ho, és fer-ho, eh?
Perquè del Bosque el que diu és que si Puyol vol anar,
sí
anirà.
Això sempre ho diu, sí, però...
Exacte, i això és el que deies, jo també me'l crec, del Bosque.
No, absolutament. S'ha de reconèixer.
Però sí que és una convocatòria, vaja, amb una sorpresa com la de l'Ofeu.
I la de l'Ofeu jo també la veig dins d'aquesta línia, vull dir, de línia de que ell, Negredo i Llorente, no són jugadors que mai els hagi convençut, els ha anat convocant i així, però no de jocs així, i pensa, bueno, si ara em falla el Diego Costa, doncs pot ser una alternativa.
Exacte.
De l'Ofeu, perquè està molt bé amb la Sub-21, sempre ha estat de fàbula, ha sigut dels millors sempre i així.
Mm-hmm.
Ell ja ha parlat del Diego Ofeu anteriorment, jo recordo altres rodes de premsa, que sempre ha parlat molt bé del Diego Ofeu, i diu, bueno, però escolta, si no tinc l'alternativa, encara que sigui prestar la banqueta que està el Fernando Torres, sortir-me i revolucionar-me un partit, doncs potser ja m'està bé, vull dir que... Jo crec que és una convocatòria una mica significativa, que dona pistes, a veure, que no és definitiva.
Òbviament, falten jugadors de l'Atlético i del Real Madrid, que són indiscutibles,
a veure com estan, a veure com estan físicament ara, sí.
Clar, però, vaja, és indiscutible que Casillas hi anirà, que...
Si van
vaja,
tots,
els de sempre hi aniran.
Sí, el Coque, si van tots, el lògic és que el Deu Lofeu quedi fora.
Sí.
Tot i així, ja és bo que l'hagi convocat ara.
Exacte.
Ja és bo en aquest moment.
Home, potser també el dubte el tenim al davant, amb Torres i Villa, de saber què passarà amb ells.
Jo no tinc cap dubte.
I aniran.
Jo sí, estic convençut. A veure, són gent de molt fidel amb ell. El Torres s'ha de reconèixer que ha fet un final de temporada molt bo.
I Villa també.
Sí, però, però una lliga fatal.
Sí,
però acabat... sembla que 9 gols només... culpa del Mourinho, també,
Però ha acabat molt bé la temporada.
Ha jugat molts pocs partits, també, no l'ha tingut. Igual que l'Eto'o ha acabat amb, no sé quants, 12 gols, però no ha convençut a ningú. El Mourinho ha sigut un desastre al Chelsea. Ahir vam fer un gran reportatge de la Premier a TV3, Esports, vaja, que va ser impressionant, el reportatge m'agrada molt. I va parlar de totes aquestes coses, entre elles el de l'Ofeu.
Sí, però, a veure, el Torres és un jugador que jo crec que per la forma que li agrada jugar al Del Bosque, que no li agrada jo un home en punta ja no. estàtic, un Llorente, un Negredo, uh-huh. no li va, aquest no, ho ha demostrat. I en canvi el Torres és un jugador molt més movible en aquest sentit. I jo crec que són els seus homes, són Villa i Torres. I si té el Diego Costa, fabulós. Sí, i si no el Diego Costa, jo veig més cap al Deulofeu que cap a... cap al Llorente o a l'altre.
No t'entendrà perquè se'n van aquesta setmana
que ve, no? El dilluns que ve.
Dilluns que ve, no crec que arribin aquests jugadors ja. Crec que arribin.
Ahir venien que no era important, que només era que s'havia ressentit i havia decidit plegar i així, però que no era una lesió important i que es podia recuperar, però clar. Del Bosque, això ho té clar. Qui no estigui en condicions, sí. ho sentirà molt, però...
Lògicament.
Va, em sembla... Lògic, no pots arriscar, en un Mundial no pots arriscar dir, bueno, no el tinc pel primer partit, però el tens pel segon. I si perds el primer? Exacte. Ja que et serveix.
Exacte. En tot cas, esperant aquesta convocatòria final del Mundial de Brasil d'enguany, veurem qui s'endú Vicente del Bosque, si hi ha sorpreses, si no hi ha sorpreses finals, això hem d'esperar una setmaneta i escaig per veure finalment que decideix el seleccionador de la Roja. Ara bé, ja pensem en la propera temporada, pensem en la temporada 2014-2015, tant del Barça com de l'Espanyol. I és que ja comencen a sonar noms. De fet, al Barça ja tenim noms, Luis Enrique, sense anar massa més lluny. La setmana passada no en vam parlar d'ell, vam deixar una mica el tema escurat per arribar avui i comentar-lo. Josep Maria, Jesús, què us sembla Luis Enrique com a entrenador del Barça?
Jo estic d'acord perquè sempre comporten aquests moviments dintre d'un gran club que es neteja una miqueta, per dir alguna cosa. No és exactament la paraula netejar, però va bé. En aquest cas, tot el cos tècnic es regenera una miqueta. Va, em sembla que ho vaig dir la setmana passada aquí, que el Tito Vilanova, bé, Déu el tingui de Santa Glòria, però va posar mig en portada al Barça. I ara tot això s'ha netejat una miqueta, començant pel Rubí, que ja em sembla que segurament... és un dels que sona per l'Espanyol, que no crec.
No, de fet, ara... perdó, que talli, però he vist una notícia del possible...
de l'Osasuna.
No, un altre. Sergio González.
Sí, sí, és l'alternativa que tenen.
És si una... fa res, 10 minuts, ho he vist ara.
Sí, sí, si veuen que tenen que pagar massa cèntims,
fora.
Que massa cèntims és poc, acabarà Sergio González.
Acaba, perdona.
Pues, aleshores, diguéssim, serveix per regenerar un club, no? Entre elles, per exemple, Puja, pues, no s'ha portat tot el cos tècnic que tenia allà. S'agafa el Barberà, que estava allà amb el Eusebio, i per tant penso que agafa gent d'aquí i tal, i tots van recol·locats. A més, ha fet el servei de metodologia, que és molt important en un club, és una signatura inclús de la Federació Catalana d'Entrenadors, ha posat el Seirulo, l'ha posat al seu puesto ja, i que ha deixat d'estar pel camp voltant. Vull dir que penso que per mi és important. Ara, qui correrà? Ja veurem. Això ja és una altra història. Ell és un home que fa córrer, espero que tingui diàleg, perquè hi ha uns quants jugadors al Barça que això de córrer no és... més que no tenen per què córrer, penso jo, eh? Ara veurem, ja se'n parlarà.
Però jo del fitxatge aquest penso... espero no equivocar-me com em vaig equivocar. Jo quan va fitxar Guardiola, jo defensava, o sigui, jo tenia moltes dubtes. Quan van posar Guardiola al primer equip la primera vegada, tenia moltes dubtes, perquè deia, no té experiència, no té cap tipus d'experiència, i no sé què pot fer, i jo tenia moltíssimes dubtes. No pensava, el que va venir després no m'ho pensava, ni m'ho imaginava.
Sí,
vaig equivocar-me i va funcionar. Llavors, el Luis Enrique jo el veig una forma, un estil molt semblant al de Guardiola, amb diferències, amb diferents característiques i així, però semblant. La idea futbolística és molt semblant. I el veig amb una mínima experiència, amb alguna d'experiència. Ha estat ja en un equip de primera divisió, coneix el Barça perquè ha estat treballant a dins del Barça, té una mica més de rodatge. I després té un caràcter molt fort. Té un caràcter que abans parlàvem de Del Bosque, que tan bona persona que es veu, però el que fa el que diu ell.
És implacable.
I el que diu ell és bo i és el que val. Jo ho veig una mica així, el Luis Enrique. El Luis Enrique és d'aquests que no es casarà amb ningú. Vull dir que si el Messi li passeja pel carrer, per molt que sigui el Messi, li passeja pel camp,
sí.
Tres partits, el quart el sentarà.
Sí.
I dirà, escolta, posa't les piles. Tu ets el millor, tu ets el número 1, però posa't les piles. Vull dir, jo ho veig així. Igual després m'equivoco, Igual després es baixa els pantalons i jo què sé. Igual m'equivoco, però jo li veig aquesta força. I després, el que apuntaves abans de la neteja, vull dir, el Barça, jo sí que utilitzo la paraula neteja, trobo que és la paraula, necessita una neteja, la necessita, una remoguda de tot,
sí,
com
sí,
la terra sí. Necessita airejar-se, el Barça necessita airejar-se.
Una garballada.
Exacte. Aleshores, jo veig la persona per fer-ho.
És el preconsejo.
Està bé això, eh?
Sí, sí.
Això pel que fa al Barça, és el nom propi que ens hem d'apuntar. Ara sorgia un altre, l'acaba de dir el Raúl, Sergio González.
Sí, sí.
Això ens porta...
És curiós, això.
Sí, això ens porta a Camperico. Podríem dir que no sé si s'ha dit mai això de Camperico, però ja...
Sí, no?
Sí.
Sembla que sí, eh?
Ah, mira, no tenia, no, doncs, sí, no sí, tenia jo sí, identificat, mira.
És habitual.
Doncs de Camperico tenim el nom de Sergio González.
Tenim molts noms.
Sí,
tenim, no sabem què tenim.
No,
bé,
no, no,
que no, no. Em fa més por a mi.
Mendy Líber, també sona, Paulo Sousa, sí. I també com a... Vaja, Giganda,
també sonava Giganda.
Exacte. Què, Raül?
Amb por. Tinc por, la veritat. Ho he de confessar. Perquè no sé ben bé, després de les declaracions de la directiva... Tant el Collet com el Consell, el Conseller Esportiu, no ho sé, no em pinta gaire bé això, perquè el Collet diu precisament, ara, o sigui, jo estic dient la notícia aquesta de Sergio González perquè fa 10 minuts que ho he vist per Twitter, sí. Segons informa el diari AS, que pot ser, no està assegurant res.
El Esportiu també ho posem,
també
ho posem,
perdó, ho he vist a través d'un, és igual, el fet és que pot ser un dels possibles d'ara, i recordem que Joan Collet deia que no seria en cap dels casos el Sergio González.
Aquí està l'error.
És a dir,
per què no?
No, bueno, per què no? Per què no? Em sembla lògic fer-te aquesta pregunta i com a aficionat per aquí, dius, per què no
per
si ha fet una bona campanya?
Per moltes circumstàncies, eh?
Sí, sí. Diu, però si surts fent aquestes declaracions, no pot ser que ara les diguis i quedis com un mentider de, mira, al final ens hem repensat. I em fa por també per les declaracions del conseller, de l'Iñaki, que deia que ells fitxaven, no saben, els era igual quin entrenador vingués, quin estil de joc portés, ells començarien a fitxar i la directiva fitxa per la seva banda, sí. Sense tenir en compte el projecte esportiu i que la peça clau d'aquest projecte esportiu òbviament és l'entrenador, sí. És a dir, el que has de fer primer és contractar un entrenador, centrar-te en ell i planificar l'estructura del nou espanyol de l'any vinent. No, ara ja s'ha fitxat a Arbilla i vés a saber quants fitxatges més tenen ja aparaulats o en moviment sense comptar l'entrenador. Clar, després l'entrenador agafarà i diu, pues, he de fer el que sigui amb el que em dona la directiva. I no és el Madrid. No és allò que dius, no, és que et porto un bail. Porto jugadors amb un cert nivell. No, t'estic portant jugadors de les possibilitats que podem fitxar, que són jugadors de segona o de segona línia, podríem dir.
Mm-hmm. Jo penso que les paraules de l'Iñaki, a veure, l'Espanyol no té les possibilitats de fer-ho, però que jo crec que la idea no és dolenta. Vull dir, a veure, jo monto un equip, el que passa que tens que muntar un equip amb una estructura pensat, i què és el que vols, no fitxar per fitxar, a veure, aquest que està lliure, l'altre que em costa 2 duros, exacte. I l'altre que me'l regalen. No fitxar així, sinó fitxar un equip perquè dius, bueno, jo vull un estil, vull una cosa, fitxo una sèrie de jugadors i després busco l'entrenador adequat per aquests jugadors
estil?
I li presento un projecte.
Però quin estil? Quin marca aquest estil?
No, és el que he dit, que és el que falta.
A dalt sembla que no tinguin clar quin estil volen.
Que és el que falta, que no d'això, és que es fitxa allò de dir, bueno, aquest està lliure, cap aquí. Mm-hmm. Hòstia, aquest ha jugat a primera 3 anys i només em costa 10 duros,
sí.
Cap
sí,
aquí.
Sí.
Clar, fitxar així no. Fitxar així no és adequat perquè vindrà un entrenador i dirà, no, tio, aquest no em serveix per res i aquest
exacte.
Tampoc.
En el seu moment va venir Aguirre i va ser potser una decisió molt encertada. Va ser el senyor Lobo de l'Espanyol. Mm-hmm. Bé, soluciona el problema amb un segon any i ja està, se'n va. I a partir d'aquí veurem què passa. Però amb aquest any i mig que has tingut a l'Aguirre salvant la pell, diguéssim, tindries que haver fet una estructura d'equip molt més sòlida, cosa que veig que no s'ha fet i ara és quan fa por perquè dius no saps qui vindrà, no saps qui fitxaran, no saps com sortirà l'entrenador que et posin, no saps ben bé què tenen al cap la directiva.
Que vindrà l'entrenador que s'ofereixi més barat. És que és la idea que dona és aquesta, perquè a veure, aquí hi ha una sèrie de noms, però no són noms que l'Espanyol hagi pensat Tiganda, hagi pensat Cavigràcia, així, sinó que són intermediaris que diuen, que tinc aquest, que tinc l'altre.
Sí. I com a entrenador, aviam, perquè ara està sonant un altre cop a Sergio González, però per què? Perquè els que estàs tantejant, t'assentes amb ells i dius, mira, voleu venir a entrar en Espanyol? Bé, quin projecte teniu? No,
jo crec que és un tanteig. El del Sergio González crec que és un tanteig de cara una miqueta a l'afició. Per això d'entrada, això que els consellers aquests diguin la seva, ja no tindrien que dir res. És el Pere Arnau que tindria que fer la cosa.
Exacte.
I a mi, de tot el que veig, sense... a veure, a mi l'espanyol no m'importa res, també t'ho dic. Aleshores, penso que la persona més exacta,
català,
barata, que pugui sortir a fer l'espanyol és el clàssic del Rubí. Rubí és un bon entrenador,
sí,
ho ha demostrat.
Sí, sí.
És d'aquí, per tant coneix, no té ganes de...
Per mi el Barça s'equivoca a fer-lo fora.
Sí, però bueno, entra un treu de nou i va fora uns quants, no? Sí. I veieu, per exemple, l'Espanyol l'opció més bona és aquesta. I el Sergio González el deixaria encara a l'Espanyol bé, que està fotent una bona feina, però que li deixin fer, perquè el problema de l'Espanyol no oblidem que és aquest entrenador o l'altre. És, serem capaços d'aguantar l'entrenador aquest?
Clar. Però de totes formes...
I, a veure... Jo estic amb el Joan Maria. L'opció jo veuria molt, veuria molt clar. Tot sobre el paper sembla molt fàcil, no? Dius, fitxes a Rubi, que s'encarrega del primer equip, i el Sergio que segueixi el filial, perquè des del que el va agafar, pensem que no el va agafar des del principi, des del que el va agafar ha fet molt bona temporada, deixem-lo seguir treballant i que vagi cap amunt aquest filial de l'Espanyol i que tornem a tenir la base sòlida dels equips de baix consistent, sí, i que estiguem on tenen que estar.
Jo faig un altre plantejament per això, a veure, qualsevol dels noms aquests, sense desmereixer-los, ofereixen més garanties que si posessis el Sergio González?
No.
Ara, Mendilibar, a veure, sí, té una trajectòria així, però té una trajectòria més aviat gris. Ha fet una temporada bona, va fer una temporada bona per allà dalt, amb la Real, em sembla,
i així. També sonava l'entrenador d'Osasuna, que ha baixat a Osasuna.
El Zigane no ha sortit d'allà, no ha sortit mai. Vull dir, és un home de la casa que allà funciona perquè hi ha de xotres, però fora d'allà és una incògnita.
Exacte.
El Javi Gràcia, que em perdoni,
allà tampoc té opcions de pujar, perquè mateix per davant té el Valverde, evidentment ha fet una gran temporada. Vull dir.
Però ofereixen tots aquests més garanties que pugui oferir-te el Sergio González? Portar el Figanda és com posar el Sergio González, està entrant en un filial.
Exacte.
T'ofereix més?
Dic, certa
I
por,
aquest et coneix la casa,
por.
O millor et treu algun xaval que un altre entrenador de fora no li faria cas i diu, hòstia, aquest si li don canxa em pot funcionar.
Però aquesta connexió jo crec que hauria d'estar, i si ve un tant de perfil Rubi, com dèiem, crec que aquesta connexió sí que estarà, connexió de filial.
Però si tens el Rubi, sí.
I amb el Sergio també, però vaja, vés a
saber amb els altres entrenadors. És a la casa i llavors la gent en casa li fotrà més a sobre i és el més fàcil de fotre fora. I això és el problema. Recordem que jo fa mig any aquí vaig dir que l'Espanyol havia fitxat el millor entrenador pel B, que era el Manolo
Márquez.
El va fotre fora. És problema del club, de que no aguanta els entrenadors, perquè Tom ha fotut unes temporades extraordinàries a tot el entrenat i ja no sé què ha passat amb ell, van fotre fora quan l'Espanyol anava baixant, no sé, vull dir que és el problema de directiva d'aguantar l'entrenador.
Jo cada vegada crec més en els entrenadors que són jugadors i jugadors destacats. Sergio González era un gran jugador que no va sortir de l'Espanyol, però jo crec que era un jugador que podria haver jugat perfectament amb un Madrid o amb un Barça, per mi, és opinió personal meva, que era un gran jugador. I els grans jugadors estaven a
portar. El Depor
va acabar, però jo em refereixo a un de més gran. Un club més gran podria haver anat i segur que hauria funcionat. I jo crec que amb aquest tipus d'entrenador, l'entrenador que ha estat allà a dalt, a l'elit, que ha estat al camp, que... i que ha estat al camp recent,
jo crec que m'entrenador.
No, l'antic, jo crec que amb el jugador que surt de jugador i es posa a entrenar.
Jo crec que m'entrenador.
Jo crec molt, cada vegada més, per veient com estan anant les coses, cada vegada hi crec més.
I tant que sí, tant que sí. Això està claríssim.
Potser no hi creia quan va sortir Guardiola i mira com va sortir, i ara per això hi crec.
Però ha anat canviant i s'ha vist també molts entrenadors joves que fa 4 dies estan jugant, estan entrenant i estan tenint bons resultats.
Que apuntava abans de la sacsejada, també a nivell d'entrenadors es necessita una sacsejada, una bona sacsejada.
Sí, i el que deia el Joan Maria, a nivell d'aguantar l'entrenador, jo no segueixo tampoc el filial, no veig els partits, no sé fins a quin punt el Márquez estava fent una molt bona campanya o no, però sí que l'Espanyol no va acabar avall.
L'ha fet a tot arreu. Ara no sé què va passar amb l'Espanyol, que no va acabar de quajar, i bueno, va entrar i estava començada, i no acabada, no va acabar d'ell, exacte.
No ho sé.
Anem al Barça de nou, perquè ja tenim alguns noms propis més, com per exemple Marc-André Ter Stegen, el nou porter del Barça. Sona Claudio Bravo.
Voleu fer un truque, amb el Real, un truque de Bravo per Cristian Tello. Sí, aquest canvi.
Sí, no, Ric, perquè a mi Tello és un jugador que no es pensa especialment de la meva devoció, simplement.
És carn d'Espanyol, Tello.
Claudio Bravo, sabem que té 31 anys ja, també. Sí. Sabem que un porter pot més anys. Però jo veniria de cara, però descaradament, a la cera d'enfrenta. És que aniria descaradament, és que és així, a buscar el Quico Casillas. És que és així, i disculpeu-me.
Home, no.
Jo aniria descaradament, hem de buscar un porter amb garanties. Aquest xaval té que anar a un equip gran, sigui el Madrid, sigui el Barça o sigui el Paris Saint-Germain, ha de marxar, s'ha d'anar descaradament, això no es pot anar jugant així, que li dic amb aquell, no, no.
però el Barça a nivell de porter vol fitxar un porter que accepti el paper de segon.
Ja, ja,
però després igual acaba de titular.
És que no pots però... dir de segon, perquè ara si aquest porter, el Ter Stegen, l'endemà es fot mal. Com
no, evidentment.
Com, ostres!
Però vol, un que
el Barça està, però ho accepti. No està preparat per els 90 minuts fitxos, sinó que està molts minuts fred a la porteria. Per tant, s'ha de tindre
però
un segon
que
porter.
Però sí, acceptaria, vindre aquí sabent que ve de segon.
Això és una cosa que s'ha de preguntar amb ell, s'ha de, fer
les
negociacions.
El Claudio Bravo està a la seva carrera allà dalt de tot,
sí.
I aquest ho accepta. El Caballero també ho acceptava, perquè a més ho va dir públicament.
Caballero també, sí, sí.
Ell ho va reconèixer públicament, que si el Barça el venia a buscar, encara que sigués per anar de segon, que anava.
El Massip puja, però no es quedarà, penso que no es quedarà, ell vol jugar.
Home, tres porters en necessitaran.
Sí, sí, però ell vol pujar, ell vol jugar.
A mi hi ha una cosa que m'inquieta moltíssim, i és perquè es busca un porter com Ter Stegen, que juga una lliga molt diferent de la lliga espanyola, i més tenint en compte el nivell de porters que hi ha a la lliga espanyola, que per mi és un nivellàs.
No, no, jo me n'hauria anat llançat al Courtois.
Sí, jo estic
al Courtois, vull dir, a mi
sí, sí,
això de que no juguem els peus i així, arriba un moment que dius, a veure, ja
jugarà, amic,
ja
un, un amic meu diu, si vols un porter que jugui amb els peus, posa Xavi de porter.
Ah, ja aprendrà, escolta.
Exacte.
Però, a veure, el millor porter per mi que hi ha en aquest moment, que és sigui Courtois. Assequible, a part de Casillas, perquè Casillas, per molt que sigui del Madrid, per mi és el número 1, i encara ho és, i ho seguirà sent bastant temps, a part de Casillas.
Encara ho és, el Casillas, el número 1?
Per mi sí.
Creus que si el Madrid i l'Atlético de Sinergio a penals s'hagués guanyat Casillas a partir de Courtois?
Podria haver guanyat.
Jo no estic tan segur.
Hauria estat
jo estic tan segur perquè Casillas no ha jugat tants partits aquesta temporada, tenia pressió, la va cagar amb el gol, i Courtois, vaja, hasta un nivell espectacular.
Aquí t'ho has explicat ara d'això, t'has dit, no ha jugat els partits, no ha tingut continuïtat, no ha tingut d'això, doncs, vale. El Messi, algú dubta que el Messi és el número 1?
No.
Vale, pues no ha tingut continuïtat, ha estat 2 mesos parat.
Però ha jugat, vale.
Llavors, el Cristiano l'ha passat per sobre? Amb el Messi?
Per pocs gols.
L'ha passat als gols, però dic com a jugador.
Cristiano
és el número 1, ara no.
Com a jugador, no.
Pues faig el mateix paral·lelisme amb el Casillas.
No te l'accepto, perquè el Messi va estar 2 mesos de baixa, però el Casillas no ha tingut tots els partits a nivell global, no ha tingut els mateixos partits que pugui...
Ha sigut una decisió de l'entrenador Ancelotti que va fotre la barretina al Borja i va...
El Casillas li dona la continuïtat de 5 partits seguits de Lliga i ja està. Ja està al mateix nivell que estava. Per mi, bé, jo no ho sé, vull dir, jo sóc molt casillista, per molt que sigui del Madrid, ho reconec.
Això que deies del nivell de la Lliga Espanyola de porters, bé, si no voldria dir una xifra errada, però el 50% són estrangers,
És igual, però els tens aquí a la Lliga, em refereixo a això, igualment.
La Lliga Espanyola és la que es paga més, no hi estic gens d'acord amb això, vull dir que, cuidado, que aquí és on te paguem més i som més xulos i més tot això, vull dir, cuidado. I per això, per exemple, a la Champions entren 4 directes, i a Anglaterra 2 i 1 d'això, a la pesca, a Itàlia 2 i 1, per què? Perquè la puntuació a Espanya, doncs clar, ara és on gastem els calés, Cuidado, això també s'ha de dir.
Això ja passa. En tot cas, el que serà una incògnita, encara ho és bastant, és com serà el Barça de la temporada que ve. Sabem més o menys qui té números per ser fora, com Alexis, per exemple. Fins i tot Fàbregas, que crec que havíem parlat ja en una ocasió que Luis Enrique sí que voldria Fàbregas, però vaja, sí que hi ha ofertes per ell, d'Alexis sí, hi ha alguna
oferta. El Manchester el planteja. De fet, el Manchester diu fareix una fitxa bastant alta.
Sí.
I la Juve sembla que és la que es postula més per Alexis, tot i que s'ha plantat també una seva oferta. La
15
Juve.
Milions.
Sí. Veurem.
No sé. Sobre la taula hi ha ofertes per tothom, No, no solament per aquests 4 o 5 o 6, per tothom.
Però de moment que s'ha anat
molt
dir...
L'únic que sé jo una miqueta és que l'altre dia amb la presentació i tal va dir, per favor, tots aquests papers el dilluns o no sé quan estiguin sobre el meu despatx i en parlarem. Així mateix, res més. O sigui, donant a entendre, va dir aquestes paraules, a la junta directiva no n'ha de fotre res.
Ah.
Que això és bo. Ara en parlarem, ja. És el que passarà, ja en parlarem.
I seguint en el quadre d'aquest nou Barça, amb Luis Enrique a la roda de premsa de presentació, parlava d'una forma enigmàtica bastant, almenys, de Xavi Hernández. És difícil, a mi em costa molt imaginar-me el paper de Xavi la temporada que ve, no sé, de debò, no sé quin serà. Si serà el jugador decisiu de sempre o no.
Jo m'imagino, no ho sé, no tinc verificació, però jo m'imagino que el Luis Enrique el que vol parlar amb Xavi Hernández és de dir, a veure, el Xavi Hernández deixem d'estar, vull dir, està a la carrera, al final de la seva carrera i així, de dir, vale, si et quedes, tindràs un cert protagonisme, però limitat, vull dir que en principi no serà una primera espasa.
Mm.
Vull dir, si acceptes aquest paper i vas jugant, per ell encantat. Però clar, falta veure si un jugador com el Xavi Hernández, que ha estat sempre a dalt de tot, accepta aquest paper. I jo crec que aquest to enigmàtic ve una mica per aquí. De dir, a veure, si ell vol una altra cosa, pues, tindrà que buscar-se la vida i tindrà que marxar.
I ser el gran capità.
Que ho accepta.
Ser el gran capità dintre el vestidor.
Clar, que ho accepta, exacte, ser l'home fort de pes dins del vestidor, però a l'hora de sortir al camp perdrà protagonisme. Sí, jo crec que va una mica per aquí.
Sí,
a si ell accepta això. Accepta aquesta pèrdua de protagonisme o no. Que no l'accepta, doncs llavors li obrirà les portes.
El retorn de Enrique també podria comportar el retorn de Rafinha, per exemple.
Home, jo crec que és bastant clar aquest retorn.
I què us sembla? Perquè
no,
sé que no els vull posar al mateix nivell de cap de les maneres, però el seu germà no us agradava gens a cap dels dos.
I això ho he dit sempre,
sí,
jo també, que el Rafinha és millor que el Thiago.
Però són jugadors molt diferents.
Per mi sí, diferents.
Sí, però, el Rafinha...
però el Rafinha és un jugador que mai ha buscat coses rares, ha buscat... Això ens ha sigut un jugador que s'ha dedicat a treballar, a fer d'això ens ho ha fet força bé.
I corre més.
El Thiago, jo insisteixo que si el Thiago no està al Barça és perquè a ell no li ha donat la gana. No és perquè ha marxat com han volgut vendre des d'alguns sectors.
I després també...
No és veritat.
Un tant per cent
no està perquè ell ha volgut marxar.
A l'intermediari, Dona l'intermediari també un tant per cent, Que ja sabem qui és l'intermediari.
Exacte.
El Rafinha vindrà al Barça, igual que no ve el Fontàs. Fontàs no vindrà. Es queda allà, el Rafinha sí que ve, junt ell i el De Lofeu, que també venen d'Anglaterra, venen, aquests dos venen.
De Lofeu, que ha fet una temporada fantàstica a la Premier.
Al final.
Jugat, sí,
però també tenia una lesió complicada, si no vaig errat. O sigui que...
Bueno, és que hi ha un entrenador que, a veure, té un historial fantàstic, a la Premier, que és el Roberto...
El Roberto Martínez,
que està fotent una temporada fantàstica.
Aquest entrenador català que parla amb accent anglès.
Sí, totalment.
Em posa molt nerviós veure això.
Sí, però...
ho trobo ridícul.
El tio se'n va anar allà i...
Trobo ridícul perquè, més, no. Però no parla amb accent anglès perquè ja li domina l'anglès. Parla amb accent anglès però que es veu fals.
Ja.
Es veu forçat.
Però el tio com a entrenador...
Sí. No ho ha escoltat?
No.
Busqueu-vos algunes declaracions i escolteu.
Sí.
Dóna sensació que és forçat, que és allò de dir... Que vegin que estic molt integrat aquí.
S'ha integrat, a més a més.
S'ha integrat, però bueno.
I està amb un dels clubs més importants d'Inglaterra, que és l'Everton.
No, és bon entrenador. A part d'això, és bon entrenador.
Encara, com deia, hi ha moltes incògnites. Una d'elles ja està resolta, David Luiz no vindrà. Això segur.
Vaja, us han fotut,
David Luiz amb el PSG.
Us han fet la panzadilla una miqueta.
Jo crec que...
A mi no m'agradava pel Barça.
A mi tampoc, vull dir que...
Va, ara que no ve, a ningú li agradava.
És igual que si em dius el Marquinhos o el Thiago... Si em dius el Marquinhos o el Thiago Silva... Que Marquinhos o... Jo prefereixo el Thiago tota la vida. És que si el Thiago, doncs... Fa 3 anys que estic dient que vingui al Barça. Passa que es va fent gran i no sé, ja.
Ja no vol per res, tu. Ostres, tu. En fi, veurem, perquè el mercat ara comença a bullir, comencen aquestes llistes mundialistes. Vaja, hi ha moltes coses encara per comentar, encara que hagi acabat la temporada. Per tant, això serà la setmana que ve, dilluns.
Però i la Copa Catalunya, que no en parlem.
Home, enhorabona! Enhorabona!
La Copa Catalunya la setmana...
Enhorabona, perquè que tenc gloriós del Tata. Què farà el Tata ara? Sona molt fort per venir aquí al Teca Sàbat a fer bunyols. Sí, vull dir.
Raúl Orgales, moltes gràcies.
De res, home.
Josep Maria Félix, dels dos, moltíssimes gràcies. I fins la setmana que ve, companys.
Adéu-siau.